Bienvenido a TCG Radio Modé.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com m'acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 28 de març de 2025. I no ho dic mai, però, escolteu, programa número 27 d'aquesta segona temporada de Bar Tiki. I tornem un cop més amb la nostra sèrie itinerant dedicada a la història de la música negra. I continuem com no podia ser d'una altra manera allà on ho havíem deixat. Ara l'any 1979, un cop més, un any de molta música disco, però una música disco completament assimilada pel públic massiu, fos negre, però també blanc, i on veiem la influència d'aquest estil en d'altres estils de música pop. I alhora, un any de transició, als anys 80 se'n sumen i els grans noms de la música negra d'aquesta dècada doncs ja prenen cert protagonisme. Parlo, esclar, de Michael Jackson i de Prince, i fins i tot el hip-hop ja treu la puteta i surt definitivament dels barris per fer-se present a la música popular. El 1979, Sony treu un invent que condicionarà a tota una generació i que farà rics els fabricants de sonotones, el Walkman. ...1979 és l'any de naixement de la cantant Aaliyah, de l'actor Jason Momoa i també de qui us parla. És també l'any d'estrena de Rocky II, de Manhattan, d'Apocalypse Now i de la vida de Brian. El 1979 es publica The Wall, de Pink Floyd, Highway to Hell, d'ACDC, London Calling, de The Clash i Unknown Pleasures, de Joy Division. Però anem amb la negritud. Comencem.
Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! ¡Son encantadores! ¡Todo el mundo es encantador! Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen?
I començarem amb uns dels quals ja vàrem parlar a l'anterior episodi, dels Chic. Recordem la situació frustrant a la qual en Nile Rodgers i en Bernard Edwards, quan no els van deixar entrar a l'estudi 54, i d'aquí va sortir Le Freak, que la frase original era Fuck Off, però que va ser convenientment transformada en Freak Out per fer-la més radiofònica a la tornada de la cançó. Però el gran hit de Chic pel 1979 que ens ocupa avui va ser ni més ni menys que Good Times. Amb el temps, la grandesa d'aquesta cançó ha quedat una mica oculta per la seva pròpia llegenda. La magistral, línia de baix, parida pel Bernard Edwards, fou tan utilitzada pels pioners del rap, i parlo de Sugar Hill Gang, evidentment, com molts més, i durant anys, i està irremediablement lligada als inicis del moviment del hip-hop. Però aquella, i podem posar en majúscules, línia de baix dels anys 80... Aquella línia de baix dels anys 80 va ser també plagiada per tothom al món del rock, començant pels mismíssims Queen, que la van agafar per la celebèrrima Another One Bites the Dust. Com acostuma a dir-se, i amb permís de Queen, i del John Deacon, em quedo amb l'original. Merda de la bona, Good Times, Chic. Yeah. I ja ho hem mencionat, ara anem amb pioners del hip-hop. Parlo de Rapper's Delight, que és un senzill publicat el 1979 per The Sugar Hill Gang, un trio nord-americà de hip-hop. Encara que no és la primera cançó a incloure rap, però el primer enregistrament a incloure rap està generalment considerada com la primera cançó a popularitzar aquest estil, aquest hip-hop, als Estats Units i a la resta del món. La cosa ve per la productora Sylvia Robinson, qui va tenir una mena d'epifania sobre el rap al 1979. Era una època en la que el hip-hop, el rap, no es gravava a discos, sinó que era només una cosa de festes i discoteques i, com a molt, circulaven cintes de casset amb enregistraments casolans d'aquestes sessions dels DJ i improvisacions dels MC. I la Sylvia Robinson va tenir la idea d'enregistrar això en un disc. Amb l'ajuda del seu fill, van seleccionar un trio de joves que estaven ficats a aquest mundillo de les festes i del hip-hop per fer un grup ad hoc, un grup que no existia, que van fer per aquest enregistrament. I en aquest cas, doncs, van fer servir un sample de Chic, aquest Good Times que acabem de sentir, un sample que aleshores era tan habitual com el Funky Drummer o l'Apache. Ja en vam parlar d'aquestes coses al capítol dedicat als samples aquí al Bartiqui de Ràdio Mollet. De fet, més aviat que un sample és una interpolació, ja que la Sylvia Robinson, que venia de ser una cantant de soul, que bueno, va tenir algun petit èxit, però no gaire més enllà, doncs va decidir fer un enregistrament, diguem-ne que a l'antiga, és a dir, enregistrant tota la música amb una banda tocant en lloc de fer servir el fragment del disc directament. Per tant, no seria un sample, seria una interpolació, però és igual. El que tenim en compte és que aquí el que sona són instrumentistes reals. I no ho allargarem més. Anem a sentir el gran hit o primer hit del rap, que era 1979. Això és Rapper's Delight. Però, com us deia al principi del programa, apareixen figures fonamentals de la que serà la música negra dels anys 80 en aquest any 1979. En Michael Jackson publica Off the Wall, que malgrat una certa creença popular, no va ser el primer disc en solitari d'en Michael. El primer disc en solitari d'en Michael Jackson va ser Got to Be There, de 1972, amb un Michael de 13 anys. Ja en vam parlar d'aquesta gravació a la història de la música negra. Sí que és cert, però, que Off the Wall va ser el primer disc d'un Michael Jackson adult. Que tot i que encara formava part dels Jacksons, ja preparava la seva carrera en solitari, diguem-ne, d'una manera seriosa. I Off the Wall va ser també la seva primera col·laboració amb en Quincy Jones, un músic fonamental, qui també va sortir en aquest programa fa unes quantes setmanes. En Quincy, en Michael Jackson ja el va conèixer quan preparava la pel·lícula musical The Wiz, si recordeu. Aquest àlbum, aquest Off the Wall, doncs, inclou una barreja de disco, de funk, de rhythm and blues, fins i tot de soft rock. Aquesta diversitat va ajudar a mostrar la versatilitat de Michael Jackson com a artista, però encara era un disc de música negra. I això és important, perquè una de les particularitats que tindrà la carrera posterior de Michael Jackson és fer un gir cap a la música blanca. No m'entengueu malament, no era una qüestió de renegar de les arrels negres, sinó una, diguem-ne, una cerca de la universalitat musical. Però aquesta és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió. Per aquest disc, per Off the Wall, en Michael Jackson escriu tres cançons ell mateix i també col·labora amb en Rod Temperton, un altre amb qui també farà fortuna a la següent dècada, i fins i tot col·labora amb en Paul McCartney, qui li va cedir un tema, Girlfriend. La història de com es van conèixer aquests dos és curiosa. Michael Jackson i Paul McCartney es van conèixer a finals dels anys 70. La seva primera interacció, doncs, va ser una trucada telefònica en què Jackson, doncs, va contactar amb en Paul McCartney, el va trucar per proposar-li que treballessin plegats. Però en Paul McCartney, inicialment confós per la veu aguda d'en Michael Jackson, va pensar que era una fan que havia aconseguit el seu número. Bé, quan es va adonar que era Michael Jackson i que era Michael Jackson de veritat, doncs van començar a parlar de música i van decidir fer una col·laboració. El primer single d'aquest disc, d'aquest Off the Wall, és, o va ser, Don't Stop Till You Get Enough. Una cançó que podríem dir que és disco. Un tema real que és una composició de Michael i que va tenir fins i tot un videoclip amb imatges icòniques de Michael Jackson ballant. I personalment, l'inici de la cançó, aquesta intro, em sembla directament espectacular. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like it. quan encara sona Don't Stop Till You Get Enough. Però per internet ronda un petit clip amb una entrevista antiga a en Quincy Jones, qui explicava que en Michael no el convencia l'arranjament de corda amb el que comença la cançó i que ell va insistir en posar-lo, afortunadament, perquè crec que és el que dota la cançó d'ànima. Tot i que sí que és cert que aquest arranjament de cordes ens transporta molt als arranjaments de la música disco, i potser ara, compte, estic especulant, però potser en Michael doncs, no volia això, no volia apropar-se tant al que sonava a les discoteques, a la música disco més convencional. Bé, aquest disc, aquest Off the Wall, ha arribat a vendre fins a 20 milions de còpies, que a dia d'avui, i després de regnar als anys 80, doncs no sembla una gran fita, però fixeu-vos, quan va sortir, ja va despatxar fins a 8 milions de còpies, tot això abans del Thriller. El disc és un exercici de disco funk i alguna coseta de soul. En realitat, estilísticament no s'allunyava gaire de l'estil que practicava amb els seus germans, però sí qualitativament. Les cançons eren millors i estaven millor produïdes. Un exemple el podem trobar també amb el tema Working Day and Night. Tot i que no va ser llançada com a single, es va convertir en una de les cançons preferides dels fans i sovint es va interpretar en els concerts dels Jacksons. De fet, després del llançament de Off the Wall, en Michael Jackson no va fer una gira en solitari immediatament. En canvi, va participar en la gravació del disc Triumph dels Jacksons. Això era l'any 1980, i tot just després va fer la gira al Triumph Tour amb els seus germans l'any 1981. És a dir, de totes, en Michael Jackson encara es considerava més part d'un grup que no pas un artista en solitari. Potser ell o potser son pare el considerava com a part del grup. Però bueno, aquesta és una altra història que desenvoluparem en els propers anys, en els propers programes d'aquesta història de la música negra aquí a Ràdio Mollet. Però bueno, com us deia, amb aquesta, ell no va fer gira, va fer gira amb els seus germans, però amb els seus germans no només tocaven les cançons dels Jacksons o de Jackson 5, sinó que també van arribar a incloure cançons d'aquest àlbum, d'aquest Off the Wall. Va, ens acomiadarem per avui de Michael Jackson sentint aquest tema que hem mencionat anteriorment, aquest Working Day and Night. I seguim amb aquest 1979, quan hi havia dos combos triomfant que tenien uns aspectes en comú, els Earth, Wind & Fire i els Kool & The Gang. Totes dues bandes practicaven un estil musical tirant cap al funk, però fent-ho més accessible també pel públic blanc. Molt més que no pas, perquè ens fem una idea, que no pas als Funkadelic, o en Bootsy Collins, o al propi James Brown. Earth, Wind & Fire, si recordem, és una banda formada a Chicago el 1969. Ja vam parlar d'ells, formada pel Maurice White. La seva música doncs té una amalgama de diversos gèneres, incloent doncs, el jazz, el rhythm and blues, el soul, el funk, el disco. Però també té una forta component de pop, que també els feia atractius pel públic blanc. El 1977 publiquen el seu disc All in All, que es converteix en el seu primer treball amb força popularitat, després d'uns anys de picar pedra. I el 1977 publiquen el All in All, i el 1979, com us dic, publiquen el disc I Am, on trobem un hit com Boogie Wonderland, melodies marca de la casa i un funk, diguem-ne, de baix octanatge, que el mateix valia pel programa de The Soul Train, com perquè sonés a les ràdios dels blancs. La cançó, de fet, és una col·laboració amb el grup The Emotions, un grup de noies que els hi van fer els cors i de les quals, si recordeu, ja vam sentir el seu single emblema, The Best of My Love, en el capítol que vam dedicar doncs, en aquell any 1977. Tornant als Earth, Wind and Fire, doncs probablement 1979 significa el seu cim de popularitat i de qualitat, va ser el seu gran any. A partir d'aquí, doncs, ja no van ser capaços de facturar singles d'aquest nivell, tot i que la seva popularitat va romandre durant molts, molts anys. Va, escoltem el hit d'aquell any, escoltem aquest Boogie Wonderland. I si parlàvem abans de Kool & The Gang, doncs això, uns altres que el 1979 també eren en un gran moment de forma i de popularitat. Però com en el cas dels Earth, Wind & Fire, la història dels Kool & The Gang ve d'abans. De fet, la formació va començar el seu camí el 1964, per tant, no eren pas uns novells. De fet, ja hem sentit alguns hits de Kool & The Gang en aquesta sèrie de la història de la música negra aquí, al Bar Tiki de Ràdio Mollet, quan jo són quasi dos quarts de vuit del vespre. Si recordeu, doncs ja vam posar un instrumental, Summer Madness, tema de 1974 de Kool & The Gang, un tema que ha estat molt samplejat i, evidentment, que no podíem oblidar-nos de citar el Jungle Boogie, amb el que en Quentin Tarantino obria Pulp Fiction tot just després que sonés el Mr. Lou de Dick Dale and His Del Jones. Però ara és 1979 i els Kool and the Gang, tal com feien els Earth, Wind & Fire, han suavitzat una mica el seu so, el seu funk, per fer-lo més ballable, una mica més disco i més accessible. I és en aquest 1979 quan publiquen l'àlbum Ladies Night, que pren el títol del senzill principal, la cançó Ladies Night. Per cert, en aquest disc, els Kool and the Gang, el grup, té un cantant nou, en James Taylor, conegut com a JT, suposo que per no crear confusió amb el cantautor del mateix nom. Per cert, l'any 2003, el grup britànic Atomic Kitten en va fer una versió d'aquest Ladies Night, però naturalment nosaltres escoltarem l'original, Ladies Night, Kool and the Gang. El 1979, en Prince continua la seva carrera publicant un segon disc de títol homònim, senzillament Prince. Ja ho veieu, i com us deia, Prince i Michael Jackson i Prince tenen una importància en aquest any, tot i que seria, evidentment, a la dècada posterior quan les seves carreres explotarien. Un dels hits de l'any va ser, sens dubte, el tema We Are a Family. Efectivament, We Are a Family és una cançó icònica gravada pel grup vocal Sister Sledge, però compte, que va ser composta per dos senyors, la música dels quals ja ha sonat avui, i no una, sinó dues vegades. Parlo de Bernard Edwards i Nile Rodgers, ja ho sabeu, el duo, els membres principals de la banda Chic, que tenien tant de talent que no hi havia prou amb la seva banda ni amb els samples que se'n feien, ni amb els plagis directament que se'n feien, sinó que fins i tot regalaven hits a grups amics. Que ara que penso, no us ho he dit abans, però els autors oficials de Rapper's Delight, la cançó que s'ha de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, són Bernard Edwards i Nile Rodgers, de Chic, juntament amb la Sylvia Robinson, la que va organitzar el Cutter Rocket, i els membres, el trio de Sugar Hill Gang, que eren en Henry Jackson, anomenat Big Bang Hank, en Michael Wright, o Wonder Mike, i en Guy O'Brien, també conegut com a Master G. Aleshores, bé, finalment, en Bernard Edwards i el Nile Rodgers doncs, van obtenir crèdits després d'una disputa legal, doncs, evidentment, per l'ús del riff de baix de la seva cançó Good Times en aquest celebèrrim Rapper's Delight. Va, però podem tornar a We Are a Family. Tornem a We Are a Family i la cançó, doncs, ja us dic, us va llançar com a senzill el 1979 i també forma part, evidentment, de l'àlbum del mateix nom, We Are a Family. I sí que és veritat que ha passat de ser un himne de la música disco a ser utilitzada en nombrosos esdeveniments i celebracions per allò de la lletra de la cançó que ve, doncs, celebra la unitat i la solidaritat fent-la especialment popular en contextos de comunitat i de família. Sentim We Are Family. El 1979 va ser també un any crucial pel desenvolupament del rap i del hip-hop. Aquest gènere musical, bé, ja n'hem parlat moltes vegades, havia començat a guanyar popularitat a les festes del barri de Nova York, les famoses block parties. I va començar a arribar a un públic més ampli gràcies a les primeres gravacions comercials. Que, a més del Rapper's Delight del 1979, ens trobem amb un single d'un tal Fatback Band, que se'n diu King Team 3, Personality Joke, una cançó que sovint es considera la primera gravació de rap comercial, però que, clar, no va tenir tant impacte com Rapper's Delight. En fi, sigui una sigui l'altra, poc importa, la qüestió és que aquest any comencen a sortir enregistraments comercials de rap. També ens trobem amb una història rara, un engendre de Curtis Blow, que va llançar el Christmas Rapping el desembre de 1979. El seu nom és bastant explicatiu. Una altra de les primeres cançons de rap que va obtenir un contracte discogràfic. O contracte discogràfic important. Ja us dic que comercialment, bé, no va passar gaire dels enregistraments que us comento, però també podem trobar, i ho trobem fàcilment a YouTube, un disc com el recopilatori Boombox Early Independent Hip Hop Electro and Disco Rap 1979-1982, disc editat per Soul Jazz, ja us dic, el podeu trobar fàcilment a YouTube també, i un disc que s'encarrega de documentar tot aquest llegat que va ser denominat Old School. El seu origen va tenir lloc a les botigues i petites discogràfiques a Harlem. Allà, doncs, diferents productors i propietaris de segells es van apuntar a la nova moda que imposava rapejar sobre bases regravades a temes ja coneguts. Petites companyies que es trobaven a pocs metres les unes de les altres, però amb artistes com en Grandmaster Flash, qui faria fortuna pocs anys després. Però no ens enganyem pas. El 1979, el rap o el hip-hop encara era molt lluny de les llistes d'èxits, que encara tenien gent com l'Anita Ward cantant Ring My Bell. Era Ring My Bell, de Anita Ward, un tema que incloia una innovadora, per l'època, línia de percussió que no era una bateria, diguem-ne, orgànica, sinó un sintetitzador de tambors Sainer, una bateria electrònica, com també se la coneix, que va fer fortuna a la música a principis dels anys 80. Una altra senyora que va fer del 1979 al seu any va ser la Donna Summer. De fet, va ser la primera artista femenina en tenir tres senzills número 1 en un mateix any, el 1979. Parlo de les següents cançons. Parlo de cançons com Hot Stuff, parlo de cançó Bad Girls i parlo de No More Tears, Enough Is Enough. Aquesta darrera és una cançó interpretada per la Donna Summer i la Barbra Streisand. La cançó va ser una producció d'en Giorgio Moroder, amb qui havia col·laborat des de feia temps, ja recordareu, ja m'hem parlat d'això. De fet, si parlem de l'adveniment dels anys 80, en Giorgio Moroder és el so dels anys 80. I naturalment, per la Donna Summer, fer un tema amb una diva com la Barbra Streisand, doncs, escolteu, poca broma. Suposo que la Streisand també buscava una certa aproximació als sons més joves de l'època, doncs, via la música disco. Però La cançó que posarem és Hot Stuff, una cançó de disco i rock. També és una composició d'en Giorgio Moroder, potser menys semblant a allò que acostumava a fer en Moroder, i que incorpora un solo de guitarra elèctrica que era força inusual a les discoteques. També, bé, com suposo que tothom recordarà, aquest tema, aquest Hot Stuff, va tenir una segona vida, bé, com a part de la banda sonora de la pel·lícula The Full Monty, aquella comèdia britànica de 1997. Va, no ho esperem més, escoltem la Donna Summer, Hot Stuff. però una de les mostres de l'assimilació de la música disco a nivell més global va ser trobar-nos a bandes de rock blanc apropant-se en aquests sons. De fet, si sentim ara mateix... Aquest és el solo de guitarra que ja us mencionava, és a dir, Hot Stuff ja era una cançó que incorporava elements de rock en el disco. En fi, això podria semblar una petita aberració als anys 70, anys en els quals s'hi establia una dicotomia entre el hard rock, que representaven grups com Judas Priest o com Led Zeppelin, i el so disco. I també hi havia un cert punt de racisme, no ens enganyem pas. La música disco era la música dels negres. Però vet aquí que el 1979 una icona del hard rock com Kiss publica el tema I Was Made For Loving You. I Was Made For Loving You és avui dia una de les cançons més icòniques de Kiss, però compte que aquí, a la seva època, va generar bastanta polèmica. Aquesta cançó va ser llançada aquest any, aquest 79, com a part del seu àlbum Dynasty, un disc que a mi m'agrada molt. Entenc la polèmica que va generar, evidentment vista amb els ulls d'anys posteriors, sembla una polèmica una miqueta ridícula, però escolta, i no n'hem tingut de polèmiques ridícules amb el rock. En fi, aquesta cançó, aquesta I Was Made For Loving You, com us dic, destaca per la seva fusió del rock dur dels Kiss amb elements evidents de la música disco. La cançó va ser escrita pel Paul Stanley, un dels membres principals aquí, ja ho sabem, però amb l'ajuda de dos col·laboradors que orbitaven amb la banda, en Vinnie Poncia i, sobretot, en Desmond Child. De Desmond Child en podríem parlar molt, de fet, ell és el pare del hard rock més comercial dels anys 80, parlo de Kiss, però parlo també de Bon Jovi, parlo també d'Alice Cooper, etc. Bé, segons la llegenda, en Paul Stanley volia demostrar com de fàcil era crear una cançó de disco exitosa, i el resultat va ser aquest I Was Made For Loving You. Mireu, no m'ho crec pas. El Paul Stanley era un tio que li agradava sortir a ballar. Passa que aquesta és la mena de comentaris que es fan com per autojustificar davant la intransigència d'un cert sector dels fans. En fi, honestament, no em crec aquesta versió. De fet, el propi disc Dynasty hi ha fins a tres temes que fan un apropament al so disco. A més d'aquesta I Was Made For Loving You, parlo d'un tema que és molt disco, com Dirt Living, un tema que a mi m'agrada molt, i potser menys, però també podríem mencionar Sure Know Something. Una curiositat sobre la gravació de I Was Made For Loving You és que, tot i que en Peter Criss apareix al vídeo i apareix a la portada de l'àlbum i apareix citat amb aquesta... cançó, ell no va tocar la bateria amb aquesta pista. Amb el seu lloc, el bateria de sessió, Landon Fick, va ser qui va enregistrar la cançó. A més, en Gene Simmons va expressar en una entrevista el 2018 que mai no li va agradar la cançó a causa de la seva part vocal. En fi, en Gene Simmons ja sabem que no se li ha de fer gaire cas, que acostuma a ser un bocamoll. Va, no en parlem més i sentim I Was Made For Loving You. Uns altres rockers blancs que van ficar-s'hi al disco van ser els Rolling Stones. De fet, en Mick Jagger era un habitual de la discoteca Studio 54. Bé, en Mick Jagger, però també d'altres membres de la banda, com en Ron Wood o fins i tot l'enyorat Charlie Watts. Ara us faig una mica de trampa, perquè us colaré un tema no de 1979, sinó de 1978, però clar, pel tema que ara mateix estem tocant, el de bandes de rock blanques que es ficaven en la música disco, doncs ja em va bé. Parlo de la cançó Miss You, una de les cançons més emblemàtiques de Rolling Stones, cançó, ja us dic, llançada el 1978 com a part del seu àlbum Some Girls. I, efectivament, aquesta cançó destaca per la seva influència disco. Una cançó que va escriure o que, evidentment, va signada per Mick Jagger i Keith Richards. Cançó que va arribar fins al número 1 de la llista Billboard dels Estats Units. La gravació de Miss You doncs va tenir lloc entre el 1977 a París, que era on tenien la seva base per enregistrar el disc, aquest Some Girls. La cançó també inclou participació de músics de sessió, doncs, com el Ian McLagan, que sempre apareixia amb el seu piano elèctric, però també van convidar el bluesman Sugar Blue fent un petit solo d'harmònica. Per tant, tenim una cançó que és rock, que és disco, però tenim un bluesman tocant l'harmònica. En fi, la influència de la música disco es reflecteix en el ritme 4x4 del baix que tenia en aquell moment en Bill Wyman, un altre que també va passar temps a les discoteques. També com a curiositat sobre Miss You, i que ens apropa també al concepte disco de la cançó, és que va ser la primera cançó dels Rolling Stones que va tenir una extended version. Si recordeu aquelles cançons a disco, solien tenir la cançó, la versió, per les ràdios, i després una versió molt més llarga, extended version, que es llançava amb un single de 12 polzades. En aquest cas, la cançó extended version doncs dura més de 8 minuts per 4 i mig que dura la cançó a l'àlbum. En fi, tot i que en Mick Jagger i en Ronnie Wood insisteixen que Miss You no va ser concebuda com una cançó disco, en Keith Richards va admetre que va ser pensada per ser un tema disco. Va, no parlem més i sentim Miss You. I un altre exemple de rocker que en aquell any 1979 va passar-se a fer música disco, o com a mínim era un single proper a la música disco, és en Rod Stewart. I direu, Rod Stewart és aquell hortera que anava amb els cabells rossos i tal. Sí, compte. Rod Stewart és un Rod Stewart molt diferent als 80 que als anys 70 o fins i tot als 60. El Rod Stewart als 70, perdoneu, però era un rocker de cap a peus amb discos fantàstics, tant en solitari com amb The Faces, o fins i tot quan cantava amb el Jeff Beck Group. Per les 1979 i en Rod Stewart treu una cançó, potser de les més conegudes a l'artista, de I Think I'm Sexy. Bé, és una cançó que forma part del seu disc Blondes Have More Fun. I aquesta cançó, doncs ja us dic, representa segurament el single que va significar un canvi d'estil musical a la carrera de Stewart. Aquella incorporació de música disco que després doncs, va transformar-se en ser un cantant de temes més aviat pop, més aviat vuitanteros durant la dècada dels anys 80. Tornant a Day I Think I'm Sexy, doncs és una cançó que va escriure Rod Stewart amb, compte aquí, un altre tio molt important amb el rock, el Carmine Appice, bateria mític que ha passat per moltes bandes de rock. Ell i el seu germà, però fi, parlem del Carmine Appice, que també era el coautor d'aquest Day I Think I'm Sexy. Una cançó que incorpora, diguem-ho així, d'aquesta manera suau, elements d'una cançó del brasiler Jorge Ben, la cançó Taj Mahal. Ja en parlarem d'això segurament si tornem a fer un altre programa de samples. En fi, Day I Think I'm Sexy doncs, va ser el primer single d'aquest disc, d'aquest Blondes Have More Fun, i va arribar al número 1 de les llistes de tot arreu. Ho va patar molt. La lletra de la cançó, doncs, evidentment, reflecteix la vida nocturna, les discoteques i no hi ha cap ambigüitat. Aquí es parla de discoteques, es parla de ballar, es parla una miqueta vetlladament de cocaïna, això no ho dic jo, ho diu el seu autor, el Carmine Appice, i en fi, és una decisió, diríem que intel·ligent, d'en Rod Stewart per adaptar-se a les tendències musicals de l'època. I amb aquesta colla de rockers blancs que s'anaven a moure el cul a les discoteques i a disfressar-se de músics negres de disco, doncs marxarem per avui. I sembla mentida, però ja ho hem cobert tota la dècada dels anys 70. En aquesta sèrie de la història de la música negra hi venen nous sons i nous estils, dels quals ja en parlarem.
Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram, on podeu recomanar, podeu fer un like, podeu deixar comentaris, totes aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de tancar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i de l'Ivan Núñez tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.